De final d'any. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La Cambra Autonòmica tramitarà la norma per la via d'urgència. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la iniciativa entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Són el popular Sebastià Sagreras i el socialista Marc Pons.
Creiem que aquesta llei no és del més important per lo que representa per ella mateixa, sinó perquè és una nova passa més a l'estratègia global de contenció.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt lo mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
Vots manté que s'abstendrà la votació que previsiblement s'aprovarà amb els vots de l'oposició. La regulació de vehicles a Mallorca, que ja té instaurada les Pitiuses, serà un dels temes que es tractaran demà en el ple del Parlament. És dilluns, dia 8 de juny, i avui han posat xifres a una problemàtica que afecta els joves i també els adolescents. Més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil i a segon d'ESO tots en tenen. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. És una de les conclusions de l'informe Infants i adolescència i benestar digital de les Balears, elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 3 menors ha vist pornografia, un 14%, té símptomes clars de malestar emocional i un 10% de les nines té conductes suïcides. Ho explica el responsable científic de l'informe, Antonio Real.
Les redes socials, estas redes socials, són una autèntica trituradora des del punt de vista emocional para nuestros hijos o para nuestras hijas. Y además los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
I ha acabat sense acord la reunió entre les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys i les patronals per crear un conveni autonòmic.
Les patronals bloquegen la negociació argumentant que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal espeparramis de comissions.
Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
Divendres hi ha un darrer intent al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears per evitar la vaga de dia 16 de juny.
I a Eivissa, ciutat, han començat les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mà a la xarxa de clavegram.
L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora Manco Sal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder reutilitzar-la, unes feines que estarien llestes a final d'any. El que ja està acabat és el tanc de tempestes de Platja d'en Bossa, que ajudarà a evacuar l'aigua en cas de pluja intenses i a reduir també els vessaments directes a la mà.
I el Papa Lleó XIV és a punt de concloure la tercera i darrera jornada a Madrid.
Això després de fer l'oració i ofrena floral a la Verge de l'Almudena a la catedral madrilenya, un dia que ha deixat una ovació històrica de 7 minuts després del primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb persones víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. Demà serà a Barcelona.
I en els esports, Vedat Muriqi està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca, així com Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El davanter kosovà podria fitxar els pròxims dies pel Fenerbahçe turc. A falta de l'acord de traspàs entre clubs, el fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebria aproximadament 12. La penya esportiva jugarà contra l'Arenas d'Armilla de Granada, l'ascens a la segona federació, la selecció espanyola disputarà a les 4 de la matinada contra el Perú el darrer amistós abans del Mundial. En futbol sala, el Palma va perdre contra el Pozo el primer partit de les semifinals del playoff pel títol i està obligat a guanyar a Somos, i en pàdel, Gemma Trià i Del Fibrea es van proclamar campiones del Major d'Itàlia.
I pel que fa al temps, l'AEMET ha qualificat de molt càlid el mes de maig a les Balears. Sapiguem quin temps ens espera en 70 aquesta setmana. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. I doncs, i a curt termini ens espera una refrescada demà. No notarem d'igual manera arreu del territori, però sobretot al nord de les illes sí que baixaran les temperatures. Avui hem arribat a 35 graus. Demà amb prou feines arribarem als 30, sobretot al sud. Per tant, una miqueta de canvi de temps, el que esperam de la mà d'un vent de gregal, que també s'ha de reforçar. Serà un vent moderat, que notarem sobretot a Menorca, també punts de la meitat nord de Mallorca. No tant, a Eivissa i a Formentera, aquest canvi no arribarà tant en aquestes dues illes. I després, quant a l'estat del cel, tindrem més núvols, jo sí, a Eivissa i a Formentera, alguns núvols baixos. En canvi, a Mallorca i Menorca tindrem més estones de sol, amb qualque interval de núvol poc important. A la mà hi trobarem més àrees de maror, es mourà una mica més la mà, principalment també a les costes nord de cada una de les illes.
Gràcies, Dani. L'escriptor Biel Mesquida rep el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en una gala que comença en aquesta hora al Palau de la Música Catalana.
Aquest és el màxim reconeixement que otorga Òmnium Cultural per la seva contribució i obrir les lletres catalanes al corrents internacionals.
Un no se prepara per això. Me crida en Xavier Antic i jo vaig dir que voleu de jo. Diu, no, te volem donar premi d'honor a les lletres catalanes. I jo me va pegar com un atac d'emoció. Vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
Això en un dia en què ha començat la Festa del Cinema amb entrades a 3,50 € fins dijous. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per a limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. Clàudia Mallia.
Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Els partits han confirmat que mantindran el suport a la proposta, que, per tant, tindrà la majoria necessària per tirar endavant. El popular Sebastià Sagreras defineix de fita històrica l'impuls d'aquesta llei, mentre que Marc Bons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
També l'esquerra critica d'inacció al govern del Partit Popular. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, no veu clar que la norma s'aprovi aquesta legislatura.
L'expectativa de la gent és que aquesta llei ja està aprovada i que pràcticament passat demà en Llorenç Galmé podrà anar en el port de Palma a limitar els cotxes que entrin. I és difícil que l'aprovin aquesta legislatura.
Vox previsiblement s'abstendrà a la votació. La portaveu Manuela Cañadas defensa que és una mesura electoralista.
Que han sacado todas sus armas a las calles, pues esto, desde mi punto de vista, pues es una medida más de estas que quiere encontrar el Partido Popular del consenso de la izquierda.
Els populars calculen que l'aprovació definitiva es podria fer efectiva abans d'arribar a final d'any. Demà serà una de les qüestions que es tractaran al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
I el Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional, són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. Avui s'ha celebrat el sorteig per determinar l'ordre en què es tramitaran. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació amb una declaració responsable per un preu de 3.500 € la plaça.
El número de sol·licitud 621 és a partir del qual s'ha començat a confeccionar la llista d'adjudicataris per gestionar les més de 1.000 places d'allotjament turístic que ofereix el Consorci de l'Entitat Insular. El sorteig s'ha celebrat després de diversos ajornaments per problemes tecnològics. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme.
I el sistema, diguem, tradicional, en el final ha estat el més útil, no, Albert? I és que dona més igualtat d'oportunitats, o sigui, a partir de que tothom té un número, establim que tothom que se presenti tingui les mateixes oportunitats.
L'Associació de Lloguer Turístic de les Balears valora positivament que s'hagi desbloquejat l'adjudicació. Marisa Gibert n'és la gerent.
Nosaltres estem contents d'haver-ne sortit per fer, perquè des del setembre que se va fer la primera convocatòria i no van haver, per tant no se van poder repartir places, estàvem aturats en el nostre sector.
En total s'han registrat 712 sol·licituds per explotar 5.316 places, però només s'otorguen les 1.069 que s'han donat de baixa els darrers mesos a la borsa. Els titulars tenen 3 mesos per presentar la documentació. També es crea una llista d'espera per assignar les places que quedin vacant durant els propers 6 mesos.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Més de la meitat de l'alumnat de 5a i 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és 11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social, tot i que alguns riscos digitals han disminuït els darrers anys, com per exemple l'enviament de contingut sexual o tenir contacte en línia amb desconeguts, preocupa l'augment dels problemes de salut mental i de la situació de violència digital entre els menors. De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Són algunes de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears, presentat avui al Parlament per UNICEF Espanya, Red Punters, la Universitat de Santiago i el Consell General d'Enginyeria Informàtica, Marta Puyalto.
Gairebé un 10% de les nines té risc elevat de suïcidi i el 14% de l'alumnat presenta símptomes clars d'ansietat, depressió o altres formes de malestar psicològic. L'estudi, elaborat a partir de les respostes de més de 2.600 estudiants d'entre 10 i 20 anys de 13 centres educatius, revela que el 95% dels adolescents fa servir almenys una xarxa social, que el 7,5% no les usa bé i que un de cada 3 ha consumit pornografia amb una primera exposició als 12 anys de mitjana. Antonio Rial, responsable científic de l'informe de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta d'un problema greu de salut pública.
Les redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente, basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexió digital.
Per reduir l'exposició, els investigadors proposen no dormir amb el mòbil, evitar-ne l'ús durant les menjades familiars, parlar regularment amb els fills sobre els riscos d'internet i establir límits clars sobre els continguts que poden veure o publicar.
L'informe també posa el focus en l'entorn familiar, encara que més de la meitat dels pares i mares parlen amb els seus fills sobre els riscos d'internet, només una tercera part estableix límits sobre els continguts.
Davant aquests resultats, UNICEF i les entitats col·laboradores proposen equiparar la violència digital a la violència física en els protocols de protecció dels menors i abordar els problemes emocionals i l'ús abusiu de la tecnologia com una prioritat de salut pública. Valentina Milano, presidenta d'UNICEF a les Balears, demana més regulació.
No podemos pedir a niños y niñas que sean ellos responsables de su propia protección. Son menores, somos nosotros los responsables, las instituciones, la sociedad, los padres y las madres. Por lo tanto, el control, esto se hace pues a través de normativa.
I fa una nova crida perquè la indústria tecnològica desenvolupi algoritmes més segurs per als adolescents i garanteixi entorns digitals més saludables i protectors.
I en aquest context pren rellevància la figura del psicòleg clínic als instituts, un col·lectiu que ha tractat prop de 6.000 casos durant aquest curs escolar i a partir del curs que ve s'estendrà als centres de primària.
Un equip d'aquests professionals donarà cobertura amb fons públics als més de 300 centres on s'imparteixen ensenyaments d'educació primària. Estarà integrat per un total d'11 professionals distribuits arreu de les illes, 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a les Pitiüses. El psicòleg centrarà la seva feina en la prevenció, a més d'oferir assessorament especialitzat. El director del ConviveXit, Antoni Vic, explica quines són les principals problemàtiques que es detecten.
El que veiem sobretot són ansietat, problemes de relacions socials i relacions familiars. Moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5a, 6a de primària.
El servei va ser un projecte pioner que es va posar als centres d'educació secundària durant el curs 2024-2025.
I l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Pitius se sent abandonada per les administracions. L'entitat es queixa que el Consell ja li deu 190.000 euros i que, si pot tirar endavant la seva tasca, diu és gràcies al suport d'empreses privades de l'illa que hi col·laboren, d'Ànima Nau, de manera solidària.
AEMIF disposa de 15 places concertades al servei de centre de dia per a persones amb discapacitats físiques d'origen neurològic. Té 7 usuaris en llista d'espera i amb el concert caducat encara ha de cobrar 190.000 euros del Consell d'Eivissa per serveis donats des de desembre passat. Ismael Vargas es gerent d'AEMIF.
Porque nosotros no podemos seguir así más tiempo porque al final es imposible sufragar unos costes, como digo, de 120.000 euros al mes, pagar los trabajadores, una isla con los problemas de vivienda que tenemos, profesionales especializados todos, que hacen más trabajo del que realmente casi les tocaría, es imposible.
Altres àrees tenen pitjor sort, com ara el Servei d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal, que ofereix sessions de logopèdia, fisioteràpia i altres activitats a més de 100 famílies. No compta amb cap concert i depèn de subvencions, convenis o donatius i no dona l'abast. Sentim de nou Ismael Vargas.
Con ciento y pico familias, 30 listas de esperas, donde hemos tenido incluso dos fallecidos esperando acceder a estos servicios y nos los reclaman a nosotros.
El Consell d'Eivissa defensa que la cartera de serveis socials, el nou model impulsat el 2023, avança. Després de 2 anys de concert, ara es licitaran els serveis per períodes de 4 anys, que evitaran que les entitats hagin de suportar grans deutes. Els 190.000 euros que es deuen a EMIF es regularitzaran, diuen, ben aviat.
7 i 16 minuts.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Y en plano laboral. Ha acabat sense acord la reunió entre les mestres de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per aquesta etapa educativa. El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar la vaga de dia 16 de juny, encara que, d'acord amb la posició de totes dues parts, no sembla una opció molt possible.
El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'STEI han exigit també en la mesa de negociació mantinguda en la Conselleria de Treball un nou decret de mínims en el qual s'inclouen les millores salarials o la regularització de les ràtios. La responsable de l'ensenyament 03 de Comissions, Pepa Ramis, ha explicat que mantindran les exigències per equiparar els salaris i millorar les condicions de les educadores dels centres concertats i privats, tot i el bloqueig de les patronals.
Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 03 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
Les patronals han defensat que ja existeix un conveni estatal vigent i que qualsevol millora ha d'articular-se mitjançant acords específics. El vicepresident segons de CACEFIP, Juan José Ferrando, ha insistit que la part empresarial està d'acord en les millores de les condicions, però no en la constitució d'un conveni autonòmic propi.
Las condiciones de este personal es muy mejorable, sí, pero también hay muchas empresas que están pasando serias dificultades. Empresas que, teniendo todo el personal contratado, y están en pérdidas.
Maria Camps, secretària territorial de l'STEI, ha criticat que en la mesa de negociació d'avui no hagi hagut la presència de la Conselleria d'Educació ni tampoc la de Treball.
Pensam que l'administració ha intentat establir ponts a l'àmbit de concertada amb la reunió que es va produir la setmana passada. La qual cosa està bé, tots els treballadors necessiten la seva defensa, però això no hauria d'excloure les treballadores de la xarxa de titularitat pública.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet una crida a la responsabilitat per arribar a un acord.
Els interessos de totes aquestes treballadores i treballadors del sector estan en joc. Han de ser capaços d'arribar a saber quin és el foro que necessiten per arribar als acords i fer molta feina aquesta setmana per arribar a un acord que posi fi en aquest conflicte.
I a partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i del Consell d'Eivissa.
Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i assumir-ne la gestió de manera gradual. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències.
I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha de anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
I més qüestió de l'àmbit laboral, perquè una vintena de treballadors de l'Agència Tributària de les Balears s'han concentrat avui a la seu de Palma per demanar una millora de les condicions salarials que les illes afecta prop de 800 funcionaris. La protesta s'emmarca a la jornada de vaga general convocada pel sindicat CECIF a tot l'Estat. Un sindicat que critica la inacció de l'administració i adverteix de més aturades si no s'arriba aviat a una negociació.
La vaga té tres objectius: el del bloqueig de la carrera professional, la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc per als treballadors de vigilància duanera. Antonio Roigé, delegat del CECIF de l'Agència Tributària a les Balears, demana una negociació urgent entre l'administració i els sindicats.
Per tant, el que esperam que demà de matí a les 8 de la Subdirecció General de Relacions Laborals de Madrid cridin a totes les organitzacions sindicals per començar una negociació real i efectiva. Això és el que desitjam i esperam, si no haurem de continuar les mobilitzacions.
Roger també lamenta que s'hagin convocat uns serveis mínims del 100% per fer la declaració de la renda, fet que considera abusiu. A la vaga d'avui s'hi han convocat 28.000 funcionaris de tot l'Estat, on, segons assegura el CECIF, s'haurien d'incorporar fins a 5.000 treballadors més.
I una trentena de pacients denuncien retard de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes i sumen problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultat per consultar l'estat de les seves cites o la situació de les llistes d'espera.
L'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes està provocant que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera. L'entitat reclama un canvi en el sistema de reprogramació perquè els pacients afectats per una cancel·lació aliena a la seva voluntat no hagin d'esperar mesos per ser atesos. Segons Consubal, les noves citacions s'estan fixant en alguns casos fins a 5 mesos després de la data inicialment prevista. Alfonso Rodríguez n'és el president.
Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
Consubal reclama a l'IBE Salut mesures urgents per agilitzar la reassignació de les consultes anul·lades i evitar que els pacients acabin assumint les conseqüències dels conflictes laborals amb noves demores assistencials.
No deixant de parlar de la plana laboral, perquè el jutjat d'Eivissa pateixen retards en l'admissió a tràmit de demandes a causa de la reestructuració de personal. Davant d'aquesta situació, el president de la institució reclama la contractació de més personal.
Dels 8 treballadors que es dedicaven a admetre a tràmit les demandes a Eivissa, ara en queden 2 o 3 amb poca formació i experiència, la qual cosa comporta que hi hagi la meitat de les demandes en tràmit que fa un any. Això s'hi suma l'acomiadament de l'únic informàtic de la seu. El president del Tribunal d'Instància d'Eivissa, Sergio González, diu que és conseqüència de la reforma judicial.
Entonces, la tramitación se ha quedado tan pelada de personal, o sea, se le ha atribuido tan poco personal, que no es suficiente para pues, tramitar todo correctamente, ¿no? Para que todo avance correctamente. Entonces a mí, todo el mundo, los abogados, etcétera, me hacen llegar pues, demandas presentadas en diciembre que todavía están sin admitir a trámite.
González insisteix que la nova llei d'eficiència de justícia no soluciona uns problemes que, diu, només es resoldran amb la contractació de més personal.
I encara a Eivissa, 2 joves romanen molt greus després de precipitar-se en les darreres 24 hores. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nuestra Señora del Rosario. Dani.
Aquest matí, un home de 29 anys i nacionalitat colombiana ha caigut des d'un setè pis d'un edifici residencial situat al carrer del Mar, a Sant Antoni. La policia local ha rebut l'avís d'un veïnat a les 6:40 de la matinada. El pacient ha estat traslladat pels serveis d'emergència fins a la policlínica, on ha ingressat a les 8:30 del matí. Des del centre sanitari han informat que a causa de la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic molt greu, ha entrat directament al quiròfan. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. Un altre jove de 19 anys i estatunidenc va caure des d'uns 12 metres d'alçada a Santa Eulària, al voltant de les 7:30 de l'hora baixa d'aquest diumenge. Ara roman ingressat també a la policlínica del Roser, a la unitat de cures intensives, amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat. Segons ha pogut saber IB3, aquest jove hauria caigut des d'un penya-segat.
I el Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta Palma, que va patir una fuita de gas i va afectar ahir 4 joves, si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal. Així ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, que ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment.
Tot d'una que han tingut informació, hem enviat a inspectors. Nosaltres, en principi, informació que mos arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa mos indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes. I s'actuarà en conseqüència.
Segons el conseller, les primeres informacions indiquen que la casa llogava per fer-hi festes, un fet que té més a veure amb les llicències d'activitat que amb l'explotació turística, que si es confirma provocarà el tancament de l'immoble i la imposició d'una multa al propietari.
Tot i que no consti cap denúncia, segons el conseller, els veïnats del bloc de pisos asseguren que ja han avisat diverses vegades del renou i de l'activitat de l'immoble, tant pel que fa a festes com a lloguer vacacional il·legal. És una de les veïnades, Carmen Colomer.
Llevamos 3 años así. 3 años no, porque al principio no era así exactamente. Pero hace un par de años sí. Claro, el invierno está más o menos tranquilo, pero llegará el buen tiempo, digamos, ya no el verano, el buen tiempo, y la cosa cambia.
Els 4 joves que han patit la inhalació de fum ja han estat donats d'alta.
I en plena temporada turística, algunes urbanitzacions conviuen amb obra pública, una situació que feia temps que no es produïa i que enguany genera a Menorca queixes entre els afectats. Etzel Camarasa.
Un és el complex turístic En Mar de Calen Blanes. Té 2 cases de lloguer turístic amb 12 i 8 apartaments. Van obrir a finals d'abril i des d'aleshores s'han vist perjudicats per aquestes obres. Maria Camps és recepcionista.
Arriben, veuen aquest desastre i ja la impressió és negativa.
En total, un 30% dels seus clients ha demanat la cancel·lació de les reserves i els que accedeixen a quedar-s'hi demanen una compensació econòmica.
I te diuen, no marxaré perquè me quedaré aquí, però hi ha renous, hi ha pols i vull que me compensis econòmicament.
Alguns restaurants com l'Àncora també han perdut més d'un 40% de les reserves perquè amb els carrers tallats la gent no sap arribar fins al seu establiment. Justi Galán és la propietària del restaurant.
Se está empezando a desubicar para poder llegar al restaurante y muchas veces pues a mitad del día pues nos cancelan las reservas.
Els restauradors, de fet, han recollit 450 signatures destinades a l'Ajuntament de Ciutadella per demanar que es compleixin els terminis i es minimitzin els renous i la brutícia. Els veïns també es queixen dels residus generats. Joan Benejam és president de l'Associació de Veïns de Calen Blanes.
Han tret l'espaltre que hi havia a les veies, els han deixat damunt la cera, i això nosaltres voldríem que ho fessin net i que ho deixessin així com estava abans, perquè ho han deixat tot de qualsevol manera.
Les obres destinades a renovar el clavegram i l'enllumenat tenen com a data límit entre el 15 i el 20 de juny si no es volen perdre els 3,5 milions d'euros de fons europeus.
2 minuts per arribar a les 7:30. El preu de l'habitatge continua pujant a les Balears. En aquest primer trimestre ha crescut més d'un 13% o continua fent per damunt de la mitjana espanyola.
L'índex de preu de l'habitatge, elaborat a partir de dades reals de transaccions, va pujar de gener a març un 12,9% a l'estat espanyol, 7 dècimes manco que a les Balears. La corba de la variació anual des del 2007 mostra els efectes de la crisi i es veu un creixement sostingut des del 2021 per per damunt del 5% anual, que assenyala un desequilibri entre oferta i demanda. Les dades deixen un altre titular. Els preus creixen més en els habitatges de segona mà. Han crescut un 15%. És l'increment anual més gran des que hi ha registres. En canvi, en els habitatges nous, els preus s'incrementen molt, però molt manco, un 2,5%.
I la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada constata que la llei d'habitatge ajuda a moderar el preu del lloguer, però redueix amb força l'oferta i, per tant, multiplica la competència per cada habitatge.
Ho diu un estudi elaborat per la Universitat Rei Joan Carles, que fa balanç de l'aplicació de la norma 2 anys després que entrés en vigor i amb dades de Catalunya, l'única comunitat on la llei s'ha desplegat de forma generalitzada. L'informe constata que el preu del lloguer es va moderar més on la llei s'aplica.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. La llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca entra al Parlament per a la seva tramitació i el PP preveu que s'aprovi abans de final d'any. La Cambra Autonòmica tramitarà la norma per la via d'urgència.
Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la iniciativa entri en vigor abans que acabi la legislatura i, tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Són el popular Sebastià Sagreres i el socialista Marc Pons.
Creiem que aquesta llei no és del més important per lo que representa per ella mateixa, sinó perquè és una nova passa més a l'estratègia global de contenció.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
Vox manté que s'abstendrà la votació que previsiblement s'aprovarà amb els vots de l'oposició. La regulació de vehicles a Mallorca serà un dels temes que es tractarà demà en el ple del Parlament.
I més de la meitat de l'alumnat de 5a i 6a de primària ja té mòbil i a segon d'ESO tots en tenen.
És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de Balears, elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 3 menors ha vist pornografia, un 14% té símptomes clars de malestar emocional i un 10% de les nines té conductes suïcides. Ho explica el responsable científic de l'estudi, Antonio Rial.
Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
Les patronals tornen a bloquejar la negociació del conveni autonòmic de les escoletes de 0 a 3 anys.
Argumenten que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal. Els sindicats mantenen la vaga per dia 16 de juny, després que la reunió d'avui hagi acabat sense acord. Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
Seguint reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
Divendres hi ha un darrer intent al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes.
21 expedients sancionadors és el balanç de les inspeccions de pesca efectuades a Menorca durant l'any passat.
Les actuacions han permès aixecar 80 actes i decomissar llagostes, roors, vieires i altres espècies.
I el Papa Lleó XIV és a punt de concloure la tercera i darrera jornada a Madrid. En aquests moments és a l'estadi Santiago Bernabéu amb 70.000 assistents.
Això després de fer l'oració i l'ofrena floral a la Verge de l'Almudena a la catedral madrilenya, un dia que ha deixat una ovació històrica de 7 minuts després del primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb persones víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. Demà serà a Barcelona.
Vos explicarem a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant de Vedat Muriqi, que està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca.
El davanter kosovà, després d'anotar 23 gols aquesta temporada i convertir-se en el màxim golejador de la història del club a la Lliga, podria sortir els pròxims dies de l'illa. Tot això perquè Yildirim, candidat a la presidència del Fenerbahçe turc, ha guanyat les eleccions i el seu projecte té el Pirata com a fitxatge principal. De fet, sembla que ja hi ha acord amb el jugador i falta, per tant, l'acord de traspàs entre clubs. El fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebria aproximadament 12 milions per mort de la plusvàlua del traspàs amb la Lazio. El Fenerbahçe, el davanter kosovà, per cert, coincidiria amb el mallorquí Marco Asensio. I una altra sortida que hi haurà pròximament és la del lateral Pablo Maffeo a l'Olympiacos grec. I ja que parlam d'eleccions, Florentino Pérez ha estat reelegit com a president del Real Madrid fins a 2030. L'escoltam.
Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid.
I el nou entrenador del conjunt blanc serà un vell conegut, José Mourinho. I a les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió, Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. El partit de tornada de l'Almeria-Castelló es disputarà demà i el del Màlaga-Las Palmas dimecres. La penya esportiva jugarà a la final nacional per l'ascens a la segona federació contra l'Arenas de Armilla de Granada. L'equip pitius va aconseguir el pas a la final després de superar el Manacor per un gol a 3 en a Capellera. Ramiro González és l'entrenador de la penya esportiva.
Contento, contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace dos meses, pero muy contento, la verdad que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final, tenemos futbolistas muy buenos, son de otra categoría.
D'altra banda, el tècnic del Mónaco, Miquel Aguado, diu que han de valorar la gran temporada que han fet.
Una temporada que ningú donava un duro per nosaltres i mira on hem arribat i com hem jugat. Te deixa veure que ara estem en un moment de bajón i... Però bueno, supos que en això tenen valorar un poc el que hem fet en guany.
El partit d'anada entre Penya Esportiva i Arenas d'Armilla es disputarà diumenge a Granada. I la selecció espanyola jugarà aquesta matinada el darrer amistós abans del Mundial contra el Perú a Mèxic. El seleccionador Luis de la Fuente recuperarà diversos jugadors, però encara no podrà comptar Lamine Yamal, Nico Williams ni Víctor Muñoz. El tècnic aprofitarà aquest amistós com a darrera prova per a confeccionar l'alineació titular per al Mundial.
La idea es que jueguen más jugadores de los que no jugaron el día de Irak. Y mentalmente sí, sé el equipo. Yo en mi equipo, en mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo. Ahora vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
El partit entre el Perú i Espanya començarà a les 4 de la matinada. I la selecció espanyola femenina jugarà demà contra Islàndia a Reykjavik. En cas de guanyar, el combinat de Sonia Bermúdez tancaria de manera definitiva el seu bitllet al Mundial del 2027. Escoltam l'entrenadora.
Teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islandia, creo que también es una motivación extra sumar 3 puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que nada, muy metidas para el partido de mañana. Sabemos que en su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro y con ganas de que llegue mañana para intentar cumplir el objetivo que es el que queremos.
Les quatre mallorquines de la selecció, Catacoy, Patri Jarró, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, ja s'han exercitat avui a terres nòrdiques. El partit entre Islàndia i Espanya començarà demà a les 9 del vespre. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va perdre ahir el primer partit de les semifinals del play-off pel títol a terres murcianes. El conjunt mallorquí, que se'n va anar al descans guanyant gràcies al gol de Deibau, va caure per 4-1 a la pista del Pozo Murcia. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat de l'enfrontament.
y la verdad que nosotros estábamos llevando bien el partido, ¿no? Y más allá de que el Pozo estaba siendo mejor que nosotros, teníamos nuestros momentos. Así que la segunda parte nos ha gustado mucho y creo que hemos acusado un poquito el cansancio, un poco de recriminar a los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante, y eso en casa del Pozo pues al final terminas penalizándolo.
Amb aquesta derrota, el Palma Futsal afrontarà el segon partit contra el Pozo amb l'obligació de guanyar per a no acomiadar-se de la temporada. Un partit que es disputarà dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Somos i que ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. El porter Denis ha volgut fer una crida a l'afició.
El Pozo es mucho mejor que nosotros, es superior en la segunda parte y ahora irá a la página descansar, que miércoles necesitamos el apoyo de todos los aficionados para buscar la victoria.
En cas que el Palma Futsal guanyés aquest segon enfrontament, el partit de desempat es tornaria a jugar a Múrcia el pròxim dissabte. En bàsquet, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per a la pròxima temporada a la Lliga Femenina. Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kyle Alexander, el club mallorquí podria estar molt a prop de fitxar Sika Kone i Morgan Green. I acabam en dos apunts. En pàdel, Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del Major d'Itàlia. La menorquina i l'argentina es van imposar ahir a la final de Roma en dos sets, amb parcials de 6-1 i 7-5, a Ari Sánchez i Andrea Ustero. La parella número 1 del món ha aixecat el seu tercer títol d'aquest 2026, un any en què han jugat les 9 finals del circuit. I acabam amb MotoGP, perquè el Gran Premi d'Hongria, Joan Mir, va caure a la 16a volta. I a Moto2, Izan Guevara va ser 6a. El pilot mallorquí va sortir a la pole, però va perdre posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Tot i això, Guevara continua segon a la classificació general.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Voleu postres?
Somnis a Cone.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Comencen les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mala xarxa de clavegueram de la ciutat d'Eivissa. L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora amb mancosal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder-la reutilitzar. Gemma Guasch.
Les feines han començat avui a la zona del passeig marítim i Talamanca i després de l'estiu continuaran al port d'Eivissa. Els treballs previs consisteixen a fer inspeccions a la xarxa amb una càmera robotitzada. Escoltem David Bernaus, que és cap de servei de qualla al municipi d'Eivissa.
Aquí en la zona de Talamanca tenemos unos 24 pozos para impermeabilizar y luego vendrá una empresa especializada que hará dos cosas. Uno, donde vea entrada de agua de mar, hará una inyección con unas resinas y luego pondrá un mortero impermeabilizante para que no vuelva a entrar agua salada.
També es fa feina ja a punts on hi ha entrada d'aigua de la mà, com a l'avinguda 8 d'agost, per anul·lar una connexió d'un col·lector en desús. És el tinent de Batla, Jordi Griver.
Jo esperem reduir molt la salinitat i que l'aigua arribi com toca la depuradora, que es depuri bé, i després reaprofitar-la per tancar el cicle.
Les feines tenen un cost de gairebé 2 milions d'euros que es finançaran amb l'impost de turisme sostenible i es preveu que estiguin enllestides a finals d'any. El que ja està enllestit és el tanc de tempestes de Plata d'en Bossa, que ajudarà a evacuar l'aigua en cas de pluges intenses. És Rafa Triguero, alcalde d'Eivissa.
Segurament si l'any passat, en aquestes dates, tinguéssim una infraestructura a Platja d'en Bossa, les plantes baixes, els aparcaments i inclús alguns locals comercials no haguessin tingut una magnitud, un impacte tan gros com vam tenir les dones de mes de setembre i octubre.
Ha assegurat que també ajudarà a reduir els vessaments directes a la mà.
I el Servei d'Inspecció de Pesca ha obert 21 expedients sancionadors durant l'any 2025 a Menorca. Cristina Tomàs.
Els inspectors i guardapesques van realitzar l'any passat més de 600 jornades, la majoria dedicades a pesca recreativa i professional, però també inspeccions a restaurants, mercats i peixateries. En total es van aixecar 80 actes, 33 de les quals corresponien a presumptes infraccions. Com dèiem, això ha derivat en un total de 21 sancions. Les 12 actes restants s'han derivat a altres administracions, atès que el Consell no n'és l'òrgan competent. Gràcies a aquestes inspeccions també s'han decomissat 16 llagostes, 5 caprojos, 22 vieires, 27 raons i 3 aranyes de mar. Maria Antònia Taltavull és la consellera d'Economia i Serveis Generals.
Els dos inspectors i els 3 guardapesques del departament han realitzat 953 jornades dins l'any 2025. Han realitzat 611 jornades d'inspecció. Ens van aixecar 80 actes, de les quals 33 corresponen a infraccions. I s'ha obert el procediment sancionador a 21 dels casos.
Des del Servei de Pesca també es tramiten les llicències. Durant el 2025 es van tramitar un total de 2.400 llicències de pesca marítima recreativa individual, 584 llicències d'embarcació i 250 llicències de pesca submarina, cosa que suma un total de 3.254 llicències de pesca marítima a Menorca.
I l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transport de Mallorca ja han començat la campanya de prevenció contra la calor. Es tracta d'una campanya publicitària a diverses línies del busos del TIP.
A Mallorca ja hi ha 9 busos que han començat a circular amb aquesta publicitat i dimecres se n'hi afegiran 3 més. A Menorca hi circulen 2 busos des del passat 1 de juny. Coloma Capó és directora de l'IBASAL i explica aquesta campanya.
És una campanya preventiva per transmetre aquest missatge no només a les persones treballadores, sinó a la població en general.
La campanya té 3 missatges principals. Hidrata't, planifica la teva jornada i fes pauses. Lluïsa Serra, la gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, apunta que la campanya ha començat un mes abans que l'any passat per mort de les altes temperatures.
L'estiu passat la campanya va ser molt similar, es veu que van començar un mes més tard, l'any passat, però enguany des de Cibassal ja se mos va dir si podrien començar aquesta campanya abans passar, però donant aquest missatge de seguretat i salut laboral.
Aquesta campanya preventiva circularà per les carreteres durant els mesos d'estiu.
I 38 exemplars de tortugues marines s'alliberen avui hora baixa a la platja de Can Pere Antoni a Palma, una iniciativa coordinada pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears. Seguint aquest acte hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Les tortugues ja han estat deixades en llibertat?
Doncs ara mateix s'estan alliberant aquestes 38 tortugues de mar amb prop d'una decena de persones que s'han acostat fins aquí per no perdre's un fet no molt habitual a la platja de Can Pere Antoni.
No, nosaltres no ho havíem vist mai i tenim dues filles que els encanten les tortugues.
És molt gratificant veure com després d'uns mesos que han estat a diferents centres, no?, han anat creixent i ara tornen a la mà, no? I veure com això és part d'un projecte per ajudar a la seva conservació.
Aquests animals protegits estan dins el programa Head Starting, que consisteix en la cria temporal en incubació artificial. Ens ho ha explicat així Miquel Puig, que és el gerent del COFI.
Aquest projecte simplement el que fa és multiplica exponencialment les possibilitats de que aquests nounats arribin a la vida adulta i arribin a lo millor a tornar a posar ous en la platja on van néixer, ja que són espècies filopàtriques. Els primers mesos de vida, les tortugues són molt vulnerables a qualsevol amenaça natural, a una gavina, un peix gros, un depredador, qualsevol, un tauró, el que sigui, tenen moltíssim de depredadors.
I precisament les tortugues es mullen aquí, a Can Pere Antoni, perquè just fa 9 mesos es van trobar els ous a l'arena d'aquesta platja. A l'acte també hi ha assistit la presidenta Maga Proens i el conseller de Medi Ambient, Joan Simonet.
Gràcies, Lluís, en directe des de la platja de Can Pere Antoni. És una de les cites més esperades. El Papa Lleó XIV es apunta avui de col·laure la tercera i darrera jornada a Madrid. Ho fa amb una trobada multitudinària amb la comunitat diocesana a l'estadi Santiago Bernabéu. També aquesta hora baixa ha protagonitzat l'oració i homenatge a la Verge de l'Almudena a la catedral madrilenya, un dia que també ha deixat altres moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada en 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església.
La trobada amb les víctimes ha generat controvèrsia entre les associacions que no han sigut convocades, que lamenten falta de representativitat i pluralitat, reclamant un compromís ferm i una escolta real de cadascun dels casos, així com una llei que ampliï els terminis de denúncia. El portaveu de l'associació Reparació Integral Ja, Miquel Hurtado, insta el pontífex a defensar que els delictes de pederàstia no prescriguin.
El Papa se ha significado públicamente por defender los derechos humanos, por hablar de la dignidad humana, por hablar del cambio climático, por hablar de la legalidad internacional. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
El Papa, durant la seva intervenció davant els membres de la Conferència Episcopal, ha assegurat que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com a plaga.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
Com dèiem, la jornada d'avui ha deixat moments que passaran a la història. El Papa ha pronunciat un discurs. Des del Congrés dels Diputats ha estat el primer pontífex en fer-ho. Així, Lleó XIV ha rebut una ovació de fins a 7 minuts al final de la seva intervenció, que ha girat entorn de la condemna de l'avortament i també l'eutanàsia. També ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats per una pau duradora en referència als conflictes armats a l'Iran o Ucraïna.
El Papa també ha defensat l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, ha dit, polítiques empàtiques i una bona regulació que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
Lleó XIV també ha insistit en la condemna a l'eutanàsia i l'avortament amb una defensa ferma al dret a la vida.
La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
Durant la jornada d'avui, el Papa també ha tingut una audiència d'uns 20 minuts amb el president Pedro Sánchez. Des de la Moncloa destaca la bona sintonia en temes claus com les migracions, la lluita contra la desigualtat o la defensa de la pau. L'agenda del Papa continuarà a partir de demà a Barcelona.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, per dia 10 de juliol. La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà dia 24 de juny en el Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern.
Narbona surt esmentada en un informe de la Guàrdia Civil per un missatge de WhatsApp en l'exmilitant Leire Díez, on parlaven de reconduir els atacs al president del govern. A més, el magistrat ha imputat l'advocada de Koldo García, Leticia de la Hoz. Se la investiga per un presumpte intent de suborn a l'empresària Carmen Pano, que va dir haver portat 90.000 euros a la seu de Ferraz.
I l'Audiència Provincial rebutja la petició de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, de tornar a declarar en el judici per la seva contractació en la Diputació de Badajoz l'any 2017. Ho havia sol·licitat després que PP, Vox i quatre acusacions populars més elevessin de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó.
El judici s'ha reprès amb els informes finals de les parts. L'advocat de l'acusació popular del PP, Alberto Durán, veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències contra Sánchez i diu que la seva contractació va ser una farsa.
El senyor Gallardo, que dice que pedís mucho personal, después cambia de opinión. ¿Qué ha ocurrido? Pues un tráfico de influencias. Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano.
I un jutge de Madrid ha citat com investigat el vicepresident de la CEPI, Bartolomé Lora, pel rescat d'Ei Europa en un cas que se suma a les investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El magistrat ha pres aquesta decisió després d'admetre les querelles del PP i Vots.
Segons la resolució judicial, s'investiga un presumpte delicte de prevaricació administrativa. El jutge ha fixat la declaració de Lora pel proper 3 de juliol. A més, ha demanat a la CEPI que entregui diferents documents, entre els quals hi ha tot l'expedient complet d'aquell milionari rescat financer. Aquesta ajuda pública va ascendir un total de 475 milions d'euros.
Dins aquest escenari judicial, el PP demana a l'Audiència Nacional la imputació de les filles de Zapatero, Ábalos i Koldo García pel tràfic d'influència, suborn i organització criminal pel rescat de Plus Ultra.
Per això demanarà mesures cautelars de manera imminent. En total, sol·liciten investigar més d'una desena de persones. També volen que declari com a testimoni l'exsecretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, tot plegat dins una causa on el mateix Zapatero està citat com a investigat pels propers 17 i 18 de juny.
I al Perú, la líder de la Força Popular, Keiko Fujimori, guanya per un marge molt estret les eleccions presidencials.
La candidata d'ultradreta ha obtingut poc més del 50% dels vots enfront de l'esquerrà Roberto Sánchez, que ha arribat a gairebé el 49,9% en segona volta d'aquestes eleccions presidencials. En la pràctica, val a dir que s'ha produït un empat tècnic entre tots dos. El fet és que representen les visions dels dos extrems confrontats de l'arc polític. La líder de Força Popular, Keiko Fujimori, ha demanat transparència en el recompte final.
Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo.
I un fort terratrèmol de magnitud 7,8 ha deixat al Manco 32 morts, 7 desapareguts i més d'un centenar de ferits a l'illa de Mindanao, a les Filipines.
Aquest era el moment en què les rèpliques s'han fet caure un edifici i han provocat danys en infraestructures. Després del sisme s'ha activat una alerta de tsunami tant a l'arxipèlag filipí com a la costa sud-est del Japó. Els equips d'emergència continuen ara les tasques de recerca de desapareguts i d'atenció als ferits.
4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Més lluny, heu d'anar més lluny dels arbres caiguts.
Ja és difícil que Biel Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach. Idò, a aquesta hora rep el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ho fa el Palau de la Música Catalana. Mesquida passa així a formar part dels grans noms de la literatura feta en català, com ho feren Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villan Gómez, Baltasar Porcel, Josep Massot, Joan Banyiclà i Maria Antònia Oliver, a més d'Antònia Vicenç.
Des del 1971 aquests balears han rebut el premi i enguany el reconeixement ha estat per a Biel Mesquida, qui ha explicat hores abans a IB3 Ràdio l'emoció amb la qual rep aquest reconeixement més alt que pot rebre un lletraferit, diu, a terres de parla catalana.
No, un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo sabés que ad infinitum el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i m'ha cridat en Xavier Antic i jo vaig dir, què voleu de jo? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I ja me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
Una notícia que coneixia des del mes de febrer i que ha tingut que esperar gairebé 2 mesos per compartir-la quan es va fer públic per part d'Òmnium Cultural. Embargada la notícia i les emocions, en aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre altres coses, el 50è aniversari de la publicació de L'adolescent de Sal.
I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir Pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viuen pletòrics. I jo me sentia pletòric.
La cerimònia gira entorn d'ell. Gent coneguda de la comunicació en català fa intervencions per acabar amb un discurs que hi vol que sigui breu, tot i que hores abans de rebre el guardó avançava que té molt per dir encara. Encetem setmana amb una bona notícia per als amants del 7 Art. Des d'avui i fins dijous ha començat la festa del cinema. Això vol dir que totes les pel·lícules, totes les sessions estan a disposició pel públic a 3,50 € l'entrada. Es fa un parell de cops a l'any i la intenció és que el preu no sigui un impediment a l'hora d'accedir a la sala. Joan Sales és soci gerent del grup Aficine.
Són molts d'anys d'un èxit total que cada any, durant 2 mesos d'octubre i mes de maig o juny, a tots els cines d'Espanya fem una festa del cine perquè puguin gaudir a un preu especial de 3,50 €, anant al cine 4 dies totes les vegades que vulguin.
Un objectiu que es compleix si es tenen en compte els resultats.
Estan segurs que aquesta festa d'aquest mes de juny tornarà a ser un èxit i normalment passa més d'un milió d'espectadors durant 4 dies. Això vol dir que triplica l'assistència durant aquests 4 dies en una setmana normal. Els esperam en el grup Aficine i, sobretot, gaudir del cine dins un cinema.
Gaudir del cinema, el cinema diu, amb el Mandalorian, Zendaya o Michael Jackson.
Per un preu de 3,50 €, recordeu, fins dijous. Hem arribat a les 8, moment de repassar els